Sols estimen la música els que pateixen a causa de la vida. La passió musical substitueix a totes les formes de vida que no s'han viscut i compensa en el plan de l'experiència íntima les satisfaccions tancades en el cercle dels valors vitals. Quan es pateix vivint, la necessitat d'un món nou, distint del que estem vivint habitualment, naix de forma imperiosa per no diluir-nos en un buit interior. I aquest món, sols la música pot portar-lo. Totes les altres manifestacions de l'art descobreixen noves visions, configuracions o formes noves. Només la música porta un nou món.
Microcosmos.
Hola, què tal, persones? Benvingudes a Microcosmos, un espai per a la música dels nostres temps. Ah, sí, a la UPV Ràdio. Si ens escolteu des de València Capital a través de les ones, a la 102.5 de la FM, o si ens escolteu des de casa, en qualsevol moment del dia, a radio.upv.es. Recordeu que també ens podeu escoltar a través de iVoox, a través de Spotify, que ja tenim tots els programes a la carta per a que els escolteu mentre conduïu, mentre cuineu, mentre dormiu, qualsevol moment és bo. Recordeu sempre les recomanacions sanitàries, no escoltar més de 3 programes de Microcosmos en menys de 2 hores, i recordeu sempre espaciar-los entre 15 i 20 minuts entre cada programa per el que puga passar. També ens trobeu a YouTube, com sabeu tots els programes estan ahí, i ens podeu seguir a xarxes socials, a Twitter, a Instagram, a Facebook, @microcosmos047. Avui tenim a l'estudi, per fi, després del seu llarg viatge per Àsia Oriental. Álvaro, benvingut.
Ja m'agradaria, però així estem altra volta.
Per fi, ha estat bé la setmana, eixes setmanes sabàtiques.
Les vacances, no?
Sí, no? Has conegut món?
Sí, vamos.
O celebre.
Molt gent, per lo menos, no?
Efectivament.
Això sí.
I a l'altre costat de la taula tenim a Víctor Campos, que ja va participar a la primera temporada de Microcosmos i que avui torna per oferir-nos un programa molt especial, veritat, Víctor?
Home, per això
benvingut al programa. Però avui la veritat és que amb esta cita amb la que hem iniciat el programa no anem a parlar de música, no? Avui anem a parlar de sentiments.
Home, veritat? Faltaria més.
D'on era esta meravella?
Pues realment és del llibre de les quimeres. La cosa està en que jo ho vaig llegir en un llibre de Ramon Andrés que se diu Filosofia i consol de la música, que és, la veritat és que és una lectura molt recomanable.
Pues d'això anem a parlar avui, de l'ús de la música d'una manera curativa, no? Com una llar a la que molts hem acudit mentre teníem un mal moment, no, Víctor?
Exactament.
I és que, al llarg dels segles, la música sempre ha sigut una eina d'evasió, escapament dels patiments de la vida que els ha tocat viure.
I fins i tot avui, qui no s'ha citat al llit a ofegar les penes amb la música, no? Amb els auriculars ficats i tractar d'oblidar-ho tot, no?
Pues mira, jo pense que tots hem estat en alguna ocasió en aquesta situació. Uh-huh. I com veníem avançant, no és cosa única de la contemporaneïtat, sinó que n'hi ha molts compositors i personatges de la història que han passat per aquesta situació.
Uh-huh. I a on anem realment? En quin moment podríem començar este viatge musical, no?
Concretament estem parlant de...
De què estaríem parlant?
Pues l'antiga Grècia.
O sigui, anem a retrocedir uns quants segles enrere, no? O sigui, anem fins a l'antiga Grècia i què ocorria allí, Víctor?
Pues mira, els teòrics grecs pensaven que la música tenia un poder sobre les emocions i que aquesta podia utilitzar-se per fer el bé o el mal dins de la societat. Aixina que Plató podria ser un poc com el tio Ben de Spiderman, que deia...
El que deia que un gran poder comporta una gran responsabilitat, no, Víctor?
Exactament.
Bé. I tornant al que estaven dient abans, músics de totes les èpoques s'han vist ajudats per aquest art quan les coses no anaven del tot bé. Uh-huh. Un exemple són tota la quantitat de músics secs que han hagut al llarg de tota la història, que utilitzaven la música com una eixida laboral, ja que d'esta manera tenien una ocupació rentable en un món que els donava l'esquena, ja que la majoria dels treballs havien d'utilitzar la visió per a treballar.
Alguns exemples d'estos compositors pues, podrien ser l'organista espanyol Antonio de Cabezón o l'italià del 300 Francesco Landini.
Pues de Francesco Landini, no? Anem a escoltar esta peça a continuació, perquè podríem dir que a través d'aquesta música a aquests compositors com Landini se'ls va obrir un univers, no?, que a simple vista doncs no el trobaven.
Mireu, lo que acabem d'escoltar realment no és de Landini, és de Cabezón.
M'he enganyat, no era de Landini.
Era broma.
I aquesta és, bueno, el nom de la peça és Las diferencias sobre el guárdame las vacas, un cantus firmus d'eixa època, una melodia de Luis de Narváez. Uh-huh. I en esta melodia lo que fa és aplicar el art de la glosa o de la disminució. Uh-huh.
Però bueno, anem a tirar un poquet endavant, no? Perquè això és del segle XVI i a este pas no anem a arribar ni a la revolució industrial. Tindrem algun referent més propi al nostre temps, no, Álvaro?
Correcte. Si busquem referents més actualitzats de persones afectades per la ceguera, tenim el cas de Joaquín Rodrigo.
El gran Joaquín Rodrigo, que sí. No havia aparegut encara a Microcosmos, crec. No
havíem parlat encara d'ell.
Quina llàstima la persona, aquest gran il·lustre compositor, millor persona que dona nom al nostre conservatori, al Conservatori Superior de València, no? Joaquín Rodrigo, perquè, bueno, pues, perquè probablement ho va construir ell, no? O va iniciar ell les obres.
Ell i Calatrava.
Ell i Calatrava van ficar la primera pedra, probablement. Què anem a escoltar de Rodrigo?
Anem a escoltar el famós concert d'Aranjuez.
El concert d'Aranjuez. Bueno, qué bonic este concert d'Aranjuez, per si algú en el planeta Terra no ho havia escoltat, no? Fantàstic, eh? Impactant.
Sí, a veure, jo pense que molts l'hem escoltat, però poca gent sabrà que era una persona cega. O sigui, és curiós.
Això és veritat.
És curiós. Inquietant, la veritat. Ja estem al segle XX.
Sí, a veure, una volta ja hem entrat en el segle XX, en Rodrigo, pues també tenim que dir que en este segle n'hi ha una gran quantitat de compositors i en general artistes que s'han vist refugiats a través del seu art per els moments que els ha tocat viure, no? Uh-huh.
També, amb tot el que va passar en este segle, en este segle passat, com per a estar bé del cap, no, Álvaro?
Clar, sobretot en les guerres, perquè ja va haver molts artistes allí, sobretot músics, que van recurrir a l'art com a refugi. Uh-huh.
Mira, ara que ho dius, me ve al cap tota una gran generació de compositors jueus que arran la Segona Guerra Mundial se van veure obligats a anar als famosos camps de concentració.
Sí, això és la veritat és que és dur, però és el que hi ha, no? També la veritat és que és un tema recurrent, el de la Segona Guerra Mundial, i nosaltres també ho anàvem a tractar, no? Però sí. On començar?
A veure, és una generació curiosa perquè de normal queda fora dels llibres de història perquè uh-huh. Com van morir prematurament, ningú s'esperava el que va passar, pues queda com un buit existencial i algun d'aquests compositors podria ser Erwin Schulhoff, uh-huh. Que va viure les dues guerres mundials.
Les dues guerres.
Mare meva, bueno, no hi havia prou en una.
Imagina't el pobre. I què va passar a la primera?
De fet, en la primera va marcar molt el seu estil i anem a escoltar, per exemple, una de les seves primeres peces, que és el concert per a piano, composat en 1913.
Thank you. Ve molt xulo este concert de piano, que podríem dir que té un tall així tradicional, no?, en comparació amb altres obres del segle XX.
La veritat és que sí.
Tot i que és anterior al concierto d'Aranjuez.
Sí, a veure.
Que hem escoltat, eh? Per si algú s'ho estava preguntat, això és anterior al concierto d'Aranjuez.
Sí, de fet, este compositor, bueno, naix en 1894 i és tancat en el camp de concentració de Würzburg, on contrau tuberculosi.
Tuberculosi, pobret, la veritat és que fort, eh?
Quina... La veritat és que sí.
I què va passar?
Dic jo que aquest fet el marcaria, no?, a l'hora d'escriure.
Home, jo imaginé que sí.
I no sé si després continuaria fent música.
Sí, pues, contra tot pronòstic va seguir escrivint. A mi m'agradaria pensar que la seva música que va escriure dins del camp de concentració és com una mena d'un missatge per al món, ja que mor en 1942 i la seva última sinfonia la fa en el camp i l'anomena Sinfonia de la Llibertat. Com vos quedeu?
Home, pues, la veritat és que jo tinc moltes ganes de veure com sonaria eixa música.
Increïble, eh? Com deixa el seu llegat quan podríem dir que quasi sabia el seu destí, perquè entre el camp i l'enfermetat...
I encara aixina trau les forces per assentar-se i escriure una sinfonia. I nosaltres queixam-nos per tindre que escriure quatre obres en un curs de composició.
Efectivament, la veritat és que tots els problemes que tenim actualment, no, els estudiants, se fan xicotets al costat del que havien de viure, esta història tan agredolça, no? Però bueno, no serà l'únic que va passar per un moment d'aquestes característiques, no, Álvaro?
Correcte, realment va haver molts compositors en aquesta situació, com el cas de Víctor Ullmann o Pavel Haas. De fet, aquests compositors també van seguir component mentre la vida se'ls escapava per la condemna nazi.
Estem escoltant Als Fod, de Pavel Haas. Què és el que podríem dir d'esta peça, Víctor?
Pues mireu, a mi el que me sembla més interessant és el nom de l'obra, ja que la traducció seria algo similar a No ens lamentem. Com trau la força i intenta animar mitjançant la música en un moment tan devastador.
És de tindre coratge.
Molt de coratge.
Algo semblant va passar amb un compositor que has mencionat, Álvaro, abans, Víctor Ullmann. Este polac també va estar als camps de concentració i allà va complir una labor molt important. Des d'animador cultural, director, compositor, pedagog...
Sí, en fi, que va estar recluït, no?, al camp de concentració, però gràcies a la música va tindre una eixida, no?, i una oportunitat laboral.
Exactament. Se podria dir que literalment la música li va salvar la vida. De fet, el més fort és que durant el període que va passar en Tagai Sentat, va escriure una quantitat abrumadora de música, concretament 23 peces.
Entre les quals hi ha una òpera.
Doncs anem a escoltar, de fet, un fragment d'eixa òpera.
Pues lo que acabem d'escoltar és un preludi pertanyent a l'emperador de l'Atlàntida.
I concretament, què és el que va passar amb esta òpera, Álvaro?
A veure, la va escriure, com bé hem dit, Víctor Ullmann. Uh-huh. I el llibret el va fer quién?
¿Quién? ¿Qui la va fer?
Ja estàvem pensant el text, no?
La va fer... ¿Quién? Si seria quién, no? ¿Quién? No?
¿Quién?
Inquietant.
Penso que això ja ho hem de parar, eh?
Què qui era este senyor?
Va ser presoner al mateix camp de concentració, el que estava Víctor Ullmann. Uh-huh. El cas és que van escriure la peça al 1944 i, tristament, Hitler la va censurar i no es va poder interpretar fins 1975.
Igualment, resulta inspirador com, encara que sabien que no s'anava a fer, com anaven a interpretar-la, pues com per amor a l'art i com una eixida a la vida que els estava tocant viure, la escriuen i se busquen la vida per fer-la.
També, a veure, no sorprèn que Hitler censurara una òpera escrita per dos presoners d'un camp de concentració, vull dir, se veia venir,
claro.
Se veia venir. I, de fet, totes aquestes històries ens poden recordar a una de les obres realment més reconegudes del segle XX, que jo crec que se vos ocorre un poc de quina podem estar parlant, no?
No?
És, efectivament, no?
El quartet per a la fi dels temps.
El quartet de la fi dels temps d'Oliver Messiaen. Aquesta peça també va ser composta durant l'estància del compositor francès al camp de concentració de Görlitz. De fet, es va estrenar i tot allí, al camp de concentració, perquè la va compondre per a ser interpretada per ell mateix més tres companys músics del camp de concentració. Concretament, la formació era un violí, un violoncel·lo, un clarinet i un piano que tocava el propi compositor, el propi Oliver Messiaen.
I aquesta peça reflecteix molt bé el missatge que vulguem llançar amb aquest programa, no? La música com a consol.
Sí, i és que encara que la seva inspiració era, la inspiració inicial era un fragment de l'Apocalipsi, dins de tanta destrucció que estava vivint, filtra rajos de llum en busca de la salvació on mostra la seva fe i creències en Déu.
El primer temps, del qual hem escoltat un petit fragment, rep el nom de Litúrgia de Cristal. Uh-huh. Així hem vist com Messiaen obre el quartet com una manèixer d'una forma quasi programàtica, tant per l'ús de tota la plantilla on es presenta la instrumentació.
Sí, ja que al llarg de tota aquesta peça anirà canviant i tindrem moviments a duo i alguns fins i tot a solo, no, Víctor?
Sí, I una dada curiosa que podem dir d'esta composició és que en aquest primer moviment Messiaen utilitza recursos compositius típics de la música del segle XIV com la isorrítmia.
Per a que després diguen que sembla avorrit.
Que no és, ningú ho ha dit així, eh?
Faltaria més. I també a mi el que em va impactar molt va ser el cinquè temps, on sembla que parla directament amb l'eternitat.
I és, de fet, el nom que rep este cinquè moviment del quartet per a la fi dels temps, l'oració a l'eternitat de Jesús.
Escolteu el que me referís, no?
Pense que sí.
Eixa eternitat, no? És tremendo, este
sí,
moviment.
N'hi ha una gran diferència del primer, que teníem el clarinet fent el pardalet, així que tenim un caràcter totalment distint, no?
Sí, sembla que és un moment molt més contemplatiu, com el propi compositor diu, d'oració, no? El nom del moviment és Oració a l'Eternitat de Jesús, i jo crec que este moviment, la veritat, ho reflectís perfectament, com si estiguera demanant ajuda, no?
Això em recorda també a la música de Shostakovich, el qual també va viure turmentat pel govern soviètic i va haver de sortejar censures i bastants adversitats.
De fet, es veu reflectit en algunes de les seues obres, a més de les lectures metafísiques que s'han fet al voltant d'aquestes.
Per exemple, hi ha qui diu que la seua quinta sinfonia, la de Shostakovich, les notes tingudes que toquen en els violins al final és alguna cosa semblant a una ferida sagnant i la queixa del propi compositor. O fins i tot també dient, si no recordo malament, que la quinta sinfonia era una espècie de burla al règim, no? Perquè eixa grandiloquència del final, repetida, sense parar, pam, 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 al final era una espècie de burla al règim soviètic, no?
Sí, o el quartet que anem a sentir, on comença amb el motiu que mostra els seus inicials. Ell va compondre a 1960 i hi ha multiplicitat de referències tant a les víctimes a Sibèria com un lament escrit pel propi compositor.
El programa d'avui està sent intens.
No? Molt intens, perquè com ja havíem dit a l'inici, avui parlaríem de sentiments, no? De sentiments i d'emocions, veritat, Álvaro?
És que tot el que van viure aquest compositor, dels que estem parlant, és quasi per a tornar-se boig.
Sí, la veritat és sí. I ara que dius lo de tornar-se boig, me fas pensar en altre compositor que va ser tancat en 1940 en un psiquiàtric i durant el temps que va estar allí ingressat només podia pensar en música.
Estàs parlant de Chelsea, no?
Exactament.
Fins i tot, fins on jo sé, va desenvolupar una mena d'obsessió amb la nota La bemoll, no? La nota La bemoll.
Sí, i d'ahí que la seva música quasi sempre polaritza sobre una altura determinada, des de les seues peces per a orquestra sobre una nota sols, fins als quartets de cordo.
Bueno, a mi m'apeteix escoltar algo, no?
Anem allà.
Thank you.
sí que és cert que fa sempre unes textures molt homogènies, no? On tracta una altura de forma colorista amb distintes tècniques, que per cert hem dit que polaritza sobre la nota la bemoll, que per als que no ho sapien, polaritzar vol dir que pràcticament tot partix i naix de la mateixa nota, no? És com el centre d'atracció de tota l'obra, com el protagonista, no? Per traslladar-ho a un punt més, a lo millor, narratiu, no?
Exactament. I, de fet, aquestes textures donen una aura molt contemplativa. Estem parlant molt de contemplativa durant este programa. I qui sap si el que li passava per el cap quan estava tancat era este tipus de sonoritats.
Sí que dona que pensar, eh?
Bé, doncs, tanquem el programa amb la música d'Eric Clapton, el gran guitarrista, compositor, cantant, que durant el segle XX i XXI ens ha deixat un llegat musical imprescindible i que també va tindre una vida un poc turmentosa, no?, degut a la mort, degut a un accident, no?, del seu fill. Quatre anys tenia el fill i que, evidentment, el marcaria com per a compondre este tema tan famós, Tears in Heaven, no?, Llàgrimes al Paradís. En fi, amb esta cançó acomiadem el programa d'avui, tan sentimental, tan emotiu, tan transcendental, probablement, en uns moments tan durs que estem vivint, reclamem un poc, no?, i reivindiquem el valor de la música, de l'art, com a eina per a la pau i per a la consciència social, enfront la guerra, enfront la violència. Gràcies, Víctor Campos, per acompanyar-nos en este programa tan especial.
A tu per convidar-me.
Gràcies, esperem que tornes, estàs a casa, ja ho saps. I gràcies, Álvaro, per tornar dels teus viatges.
Per a
seguir il·luminant el nostre camí. Eres la pedra angular d'esta taula de microcosmos. En fi, gràcies a vosaltres també, als que ens escolteu a través de radio.upv.es, 102.5 de la FM a la ciutat de València, a YouTube, a Spotify, a iVoox, als que ens seguiu en xarxes socials. Gràcies, microcosmers, per estar ahí. Recordeu que la música és la millor eina per a la pau i contra la violència. Adeu i bona música.